La taula de l'Evangeli.
Bon dia, un plaer retrobar-los novament en la sintonia de Ràdio Estel i aquí, al programa La taula de l'Evangeli. Gràcies per ser amb nosaltres. Anem a comentar la litúrgia d'aquest diumenge, que és el 31 de durant l'any. Són els nostres tertulians, en Joan Massa, exsecretari del bisbe d'Urgell, com a copríncep. Bon dia, Joan.
Bon dia.
Gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Un altre Joan ens acompanya, és en Joan Pous, exalcalde de Bellver de Cerdanya i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya. El saludem. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Com ho farem ara? Perquè diré Joan 1 o Joan 2, hauré de dir
el
cognom.
Digues el primer cognom i ja està.
Ja està. Bé, gràcies. Anem-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 31 de durant l'any és del profeta Malaquies, i alguns versets del capítol primer i també alguns versets del capítol segon.
Jo sóc el rei dels reis, diu el Senyor de l'univers, i tots els pobles reverencien el meu nom. I ara, sacerdots, us adverteixo que si no feu cas de mi, si no esteu atents a honorar el meu nom, us trauré el poder de beneir. Vosaltres heu abandonat el camí dret i en veure com jutjàveu, molts s'han allunyat. Heu violat l'aliança que jo havia fet amb Leví, diu el Senyor de l'univers. Per això, jo faré que tot el poble perdi l'estima i el respecte que us tenia, tal com vosaltres ho heu fet amb mi, per no haver seguit els meus camins i haver jutjat amb parcialitat. No tenim tots un mateix pare? No ens ha creat un mateix Déu? Per què som deslleials els uns amb els altres i violem així l'aliança dels nostres pares?
El profeta Malaquies llença un dur atac als sacerdots de la seva època perquè duen a terme el culte malament i donen un mal exemple amb la seva vida. Tertulians, teniu la paraula. Joan? Massa.
Diu massa poc. És un text, Maria, efectivament és un text dur dels sacerdots de l'època. Malaquies, el text de Malaquies és un text curt dels anys que jo era estudiant d'aquestes coses. Me'l vaig mirar ahir i efectivament ja el poble d'Israel torna a estar a Jerusalem, ja han reconstruït el temple, per tant els jueus ja han tornat al poble d'Israel, ja han tornat a Babilònia de l'exili, però es troben una altra vegada amb aquest dur atac que fa el profeta als sacerdots. Això m'ha fet pensar moltes vegades si efectivament, ara que ja estem al final de les lectures, de l'any litúrgic, per dir-ho així.
Correcte.
L'Església, d'alguna manera o altra, recull les tradicions i la tradició que té sobre el sacerdoci i ens fa un crit d'alerta.
Pous?
Sí, bé, és una lectura, com s'ha dit, dura, de veritat, però no la diria, no la situaria en l'època que Malaquies diu, no deixem de que la Bíblia és intemporal, serveix per tot, ens dona exemples permanentment, vull dir que tant el dia està cert. El text pel moment que parla el profeta, com serviria per ara.
Sí.
Ens hem preguntat també aquí, els sacerdots nostres de l'Església actual, de fa uns anys, potser també tenen part d'aquesta culpa de l'allunyament de la gent de l'Església, no? Perquè tampoc han sigut justos, han jutjat malament i molts s'han allunyat precisament per aquesta falta d'empatia amb el clergat, moltes vegades. Ha sigut, potser també, tothom té una part de culpa, evidentment. Pensem també que els llocs que potser on hi ha més exemplaritat dels dirigents de l'Església és allà on més gent va a missa, més gent està implicada. Pensem en l'Àfrica, pensem en Àsia, en molts llocs que estan d'evangelització que hi ha. Inclús a Europa, potser, països que no hi ha tradició catòlica, però quan hi ha uns nuclis catòlics importants com Anglaterra, la gent és molt més participativa, molt més lligada, que en els llocs que ja tenim una tradició catòlica que potser hi ha hagut un cert abús de poder, hi ha hagut una mica el que diu el profeta, no? Vull dir que en veure com jutjaven moltes coses i molts s'han allunyat perquè vosaltres heu abandonat l'aliança que havíem tingut amb mi. Per mi és una mica això.
No tens molta raó, Joan Pous, quan dius que és un text intemporal, efectivament, és així. És a dir, l'Església s'ha fet seva la tradició de l'Antic Testament, que ens va fins... que ens ve a partir de les primitives comunitats cristianes, ens arriba fins a nosaltres. I, per tant, es pot aplicar i s'ha d'aplicar avui. És a dir, per això l'Església continua i la comunitat dels creients continuem llegint i escoltant la paraula de Déu avui. I, per tant, no deixa de ser una situació on els responsables de la comunitat, els sacerdots, no per dir-ho així, us heu allunyat i que la podríem fer avui. Estic completament d'acord amb el que diu el Joan. La podríem fer avui. És a dir, el sacerdot, avui en una societat com la nostra, una societat, diguem-ne, més secularitzada, on el sacerdot i les comunitats cristianes, com a lideratge dins de la comunitat d'un sacerdot, la culpa i la responsabilitat, sí que hi és d'ells, és segurament responsabilitat de tots els creients individualment considerats, també de membres tots de la comunitat, no? Però sí que el lideratge que els sacerdots han tingut i que tenen des del punt de vista sacramental, per dir-ho així, en la litúrgia del diumenge, és l'impacte que crea un mal lideratge dins d'una comunitat.
Jo, de totes formes, em refereixo també a dir que jo, tots els mossets que conec i que he tingut a les nostres parròquies són gent, per mi, molt exemplars i molt bé, uns amb un caràcter, uns altres un altre, evidentment, però hi ha hagut que uns són molta afabilitat, molt agradables, vull dir, i no han escandalitzat gens. Però sí que, ja sabem tots del que em puc referir, hi ha hagut escàndols molt forts a l'Església, sobretot amb el tema de la pedreria i aquestes coses, però que, a més, hem de pensar una cosa, que això no estava al temps de Malaquies, però actualment sí, la gran difusió que tenen aquestes coses a través dels medis i l'abocament d'aprofitar-se de l'assumpte de molts medis de comunicació anti-Iglesia o anti-que sigui, que han difós tant com han pogut per fer escandalitzar els creients. I molta gent això ha fet que s'allunyés de l'Iglesia, potser. Esclar, evidentment, jo crec que la persona que té l'encàrrec de custodiar l'Evangeli hauria de ser molt més perfecte i evitar els pecats de tot tipus, no? I més els abusos infantils. Això és una cosa que ha fet molt mal a l'Iglesia i és potser lligat bastant amb el text del Malaquies, eh?
Sí, i és la situació nostra que ens trobem. I, per tant, d'alguna manera o altra, les lectures que fem en aquest diumenge ens porten a reflexionar i a pensar com a comunitat que fem. I en aquesta contraposició que ja Malaquies dona, els sacerdots de l'època els contraposen amb Leví, que havia sigut, clar, el sacerdot irreprochable, per dir-ho així. Doncs sempre aquest model, un model de comportament, un model d'actuació, model per tots nosaltres. I nosaltres, en la mesura, com tu, Joan, també dius, dels impactes que efectivament avui dia la
societat... La difusió que avui dia ja no existia.
No existia, exacte, és així.
Aquí també diu la lectura que el Senyor li diu a Malaquies, en paraules del Senyor, diu: jo faré que tot el poble perdi l'estima i el respecte que us tenia.
Aquí
tal com
això,
vosaltres,
eh? Clar, això.
Tal com vosaltres heu fet amb mi, per no haver seguit els meus camins i haver jutjat amb parcialitat.
Veritat, exacte.
Per tant, vol dir que ja ens trobem amb aquesta realitat. Ens hem trobat en aquell moment històric, però continuem trobant-nos, i segons el que dieu vosaltres. Sí?
Sí, ens hi hem trobat sempre. Per això és un tema, ha dit molt bé el Joan, és un text intemporal, és a dir, l'Església en els seus 20 segles d'existència s'hi ha trobat sempre. Ja s'hi va trobar, pues, en fi, la comunitat jueva, la comunitat dels creients del poble d'Israel, no? És a dir, aquesta fidelitat que es trenqui.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Tessalònica.
Germans, Entre vosaltres ens fèrem amables com les mares quan acaronen els seus fills. Així, amb el desig de guanyar-vos, no solament us volíem fer participar de la bona nova de Déu, sinó que us hauríem donat fins i tot les nostres pròpies vides, de tant que us vau fer estimar. Ja recordeu, germans, com era el nostre esforç i el nostre cansament. Per no ser una càrrega a ningú, treballàvem nit i dia mentre us anunciàvem la bona nova de Déu. I ara no deixem mai de donar gràcies a Déu, recordant que quan rebéreu de nosaltres la paraula de Déu, l'acollíreu com allò que és de veritat. No paraula d'homes, sinó paraula de Déu, que treballa eficaçment en vosaltres, els que heu cregut.
Versets del capítol primer d'aquesta carta, i queda ben reflectida aquí l'entranyable relació que Pau tenia amb els tessalonicencs. És així? Joan Massa o Joan Pous,
sí,
el que vulgui.
És una carta a Sant Pau que primera els posa dalt de tot en els de Tessalònica, perquè diu que aquesta donaria la seva vida per l'amor que els hi té, per el bé que han d'allò. És una gent que han rebut la paraula de Déu de seguida d'una forma convincent, vull dir, i s'han entregat en aquesta nova fe, diguéssim, en forma d'allò. Per tant, això és el que entusiasma a Pau i l'estimula a continuar la seva tasca evangelitzadora. Jo crec que és una... Així és com la primera és una reprimenda, la primera lectura, la segona és un, al revés, és una alabança d'això, m'ho dit també, en el món hi ha de tot, dins el món catòlic o cristià o d'allò pensem que hi ha gent que ho fa bé i gent que ho fa malament. I, per tant, aquí és un dualisme. Els seus humans tenim això, ho tenim tot, tenim una part bona i una part dolenta. Dit, per tant, això està molt ben reflexat en l'Evangeli i en l'Antic Testament també.
És una carta, efectivament, d'encoratjament. Probablement aquest sigui el text més antic del Nou Testament. La primera carta que fa, una carta per altra part curta, en la segona encara en serà més, no? Les cartes que fa Pau a Tessalònica, una comunitat creient, on, clar, parla de la sinagoga. Clar, si relacionem això amb el fet dels apòstols, que va sortir per Cames, Pau d'aquí la primera vegada, la primera vegada que va a Tessalònica a predicar. És a dir, sempre m'ha fet pensar molt perquè és a l'inici de la predicació de l'Evangeli. És a dir, estem aquí als orígens del cristianisme, per dir-ho d'alguna manera. No? I, per tant, doncs, que es troba Pau. Jo recordo ara també, quan escoltant la lectura m'ha vingut al cap la memòria dels primers sacerdots obrers que hi va haver al bisbat d'Urgell, dic els primers, estic parlant ja doncs, de 40 o 50 anys enrere, que treballaven a Llavorsí. Jo sóc fill de Tírvia i, per tant, recordo molt bé aquella experiència, perquè, esclar, que hi hagués sacerdots que treballessin durant la setmana. I recordo que un d'ells ho deia aquell quan deia com era el nostre esforç. Treballàvem dit i dia. És a dir, Pau, que segurament hi va anar amb Timoteu, a la comunitat aquesta, i que predicava la sinagoga, és a dir, des del punt de vista històric, tornant una mica a el que el Joan Pous deia abans, nosaltres som, òbviament, en una altra dimensió i en un altre context, però sí és cert que ell és dels primers que prediquen un context on no és l'habitual d'una comunitat jueva. I, per tant, va tindre dificultats, com he dit abans, serioses amb els jueus, es va escapar, va marxar, se'n va anar cap a Atenes, des d'Atenes hi va enviar Timoteu una vegada, és a dir, tot aquest món de l'inici de predicar la bona nova, el nou Israel, que dirà alguna vegada, és dur i és difícil. Com es fa de predicar, de donar a conèixer un nou camí, un nou senyor, amb una comunitat que ja no és... Bueno, que ja no és, que continuï sent, per dir-ho així, de l'Antic Testament, per entendre's, no? L'antiga comunitat del poble d'Israel, no? I com hi entra un apòstol, per primera vegada, per predicar. Clar, estem als orígens del cristianisme.
Això que comentes tu una mica, pensem una cosa que, en base una mica a el que estàs explicant, no? Pau se li diu l'apòstol dels gentils.
Exacte.
Perquè és el primer que trenca la creença inicial dels mateixos apòstols. Predicaven a les sinagogues, predicaven als jueus, no predicaven a tothom.
Exacte.
És Pau que trenca aquesta... Inclús hi ha el famós concili de Jerusalem que discuteixen si es tenen que circuncidar o no els nous conversos, no?
Sí.
Per tant, vol dir... es va obrint pas l'obertura d'aquesta nova religió en fons de la rigidesa d'algunes normes jueves i a la vegada s'obre tot el món. Vull dir que això, aquesta dimensió total que té el catolicisme, el cristianisme, supera el judaïsme, que era tancat, era una senyal identitària, com encara és ara, eh? Vull dir que el judaïsme segueix sent una religió d'estat, una religió ètnica, diguéssim, no? Per tant, vull dir, això, aquest trencament, això està molt manifestat. Però Pau és el qui trenca aquestes coses. Ara, jo aquestes comunitats, precisament, això es dona bastant, la gent que ha perseguit al principi després són els grans conversos, eh?
Sí.
Els alòlics que primer la pedreguen i van sortir corrents i després els diu que és la comunitat quasi bé més perfecta que hi ha en el Tardel. Pensem també les grans persecucions que hi va haver després ja quan el cristianisme s'extén per tot arreu. Les més fortes van ser a Roma i acaben sent la seu del papa i del catolicisme. Vull dir que les coses també van canviant en la vida, eh? Vull dir que a vegades potser ha fet més mal el poder del Vaticà que les persecucions dels primers anys. Vull dir, aquesta és una cosa que també s'ha de valorar.
Joan, per què rius? Joan Massa, per què rius?
La comparació
si
que fa...
Si vols afegir alguna cosa, pots fer-ho, eh?
La comparació que fa... No, però hi té una gran, com bé has dit, Joan, una gran simpatia amb aquesta comunitat, eh?
Molt.
Molt. Per
ho
la...
diu?
Sí, sí. Com els mares, el text... com les mares quan acoronen els seus fills.
I diu que donarà la vida.
I donarà la vida.
Imagina't.
Sí. Que ja és això, en última instància, donar la vida per ells. És a dir, s'hi va trobar molt ben acollit amb aquesta comunitat, que és la primera. És a dir, efectivament, obre d'alguna manera. És a dir, el cristianisme porta una bona nova. És a dir, la bona nova de Déu, us anunciàvem, mentre us anunciàvem la bona nova de Déu, aquesta bona nova de Déu oberta a tothom ja. Aquesta és la dimensió.
Mentre anunciava la bona nova, treballava molt, segons diu aquí també.
Sí,
eh?
Sí.
Allò que deies abans dels capellans obrers. Va ser una mica estès per tot el bisbat, també n'hi va haver a Vallvedre, de tot arreu. I inclús potser això va fer que s'impregnessin de deixar ser una mica l'elitisme dintre el que era el rector per convertir-se en gent més pròxima en el món del treball. Que això potser va portar, i ara m'accedeixo, a la teologia de la lliberació d'Amèrica i totes aquestes coses, vull dir que també s'ha d'entendre que hi ha una evolució en totes les coses.
Continuem.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli d'aquest diumenge és de Sant Mateu del capítol 23.
En aquell temps... Jesús digué a la gent i als deixebles: «Els mestres de la llei i els fariseus us parlen des de la càtedra de Moisès. Compliu i observeu tot el que us manen, però no feu com ells perquè diuen i no fan. Preparen farcells pesadíssims i els carreguen a les espatlles dels altres, però ells no volen ni moure'ls amb el dit. En tot obren per fer-se veure de la gent. Per això es fan ben grosses les filactèries i les borles ben llargues. Els agrada d'ocupar els primers llocs a taula i els primers seients a les sinagogues i que la gent els saludi a les places i els doni el nom de rabí, o sigui mestre. Però vosaltres no us heu de fer dir mestres, perquè de mestre només en teniu un. I tots vosaltres sou germans. Ni heu de donar a ningú el nom de pare aquí a la terra, perquè de pare només en teniu un, que és el del cel. Ni us heu de fer dir guies, perquè de guia només en teniu un, que és el Crist. El més important de vosaltres ha de ser servidor vostre. Tothom qui s'enaltirà serà humiliat, però tothom qui s'humiliarà se n'ha enaltit».
Jesús fa una dura crítica als escribes i fariseus, els dirigents de la societat. Os tatxa d'hipocresia i de fer ostentació dels elements religiosos que duen al cos. Es va despatxar a gust, Jesús.
Sí. Curiós aquest, no sé ara si segueix igual, però la litúrgia d'aquests últims diumenges de l'any, que estem ara, aquests diumenges d'abans de Crist Rei, es parlava molt del judici final i del final dels temps, no? I aquesta vegada, una nova litúrgia, el que aquest any ens proposa l'Evangeli, jo resumiria en tres frases. Aquest Evangeli, concretament, és sigues tu mateix, sense ser humil, senzill, normal. Sigues tu mateix. El de diumenge que ve, el que serà el de les 10 donzelles, diu, estigues preparat, tingues coses a mà, no badis, diguéssim. I el tercer, que és el dels talents, diu, cony, fes servir les coses, els teus dons que t'ha donat Déu i treballa una mica. O sigui, sigues conseqüent, tingues preparat i treballa. Són les tres recomanacions que fan els tres evangelis aquests últims de l'any. Jo trobo aquest evangeli molt bonic, precisament, perquè, a més, fa una reprimenda, però també és intemporal. Quanta gent fa farda. Ara, perquè no està tant de moda ser catòlic, però és que me'n recordo fa uns anys quan el nacionalcatolicisme, ostres, que n'hi havia que esperava en primera fila de les esglésies perquè els veiessin, eh? Vull dir que aquesta voler aparentar, aquest ser farsant, això ha sigut un instint natural.
Però ara ja dius que no. Ara ja,
avui dia, això... més aviat, és al revés. A mi se t'apedreguen i dius que ets catòlic. És el canvi que s'ha fet aquests últims anys. Però, bueno, amb d'altres temes, sí. Hi ha molta gent que es posa medalles, com el màgic Andreu, de coses que ha fet o que no ha fet, els ha pogut magnificar per estar per sobre dels altres. I això no cal ser amb la religió, sinó amb totes les coses de la vida, que és un evangeli aplicable a totes aquestes coses, a aparentar el que no ets, diguem així, sí, sí. I elevar la humilitat, que és el que fa aquest evangeli, que és ser l'autenticitat de la gent, no et fer el fantasma ni el farsant, que és el que feien aquests i que fa molta gent encara avui dia.
Tu també t'has despatxat a gust, bueno, sí. Joan?
Has relacionat.
He fet de malaquies.
Joan Pou.
He fet de malaquies.
Has fet de malaquies. Sí, Déu-n'hi-do. Es relacioni el text.
Joan Massa, arregla una mica, perquè és clar, si no la gent...
No, està ben dit. Però es relaciona amb malaquies, té raó. Fixa el que malaquies han dit en relació als sacerdots i el que diu aquí també, sobretot aquella frase que és categòrica, diuen i no fan. Clar, això... És a dir, jo sempre he dit una de les raons... El dir i el fer han de menjar sempre en la mateixa taula, perquè si no, que en el fons és l'exemple de vida. És a dir, pots anar dient...
Vol dir que ets honest i humil.
Exacte.
I si no és això, doncs ets...
Però voleu dir que això encara continua passant o què?
Sí, sí. Cada dia.
Sí, sí. És a dir, el missatge és aquest.
I sabríem trobar alguna... explicació, per dir-ho d'alguna manera, el per què ens passa a tots, no només els cristians, creients, catòlics,
diguem-ne
a tots.
És la condició humana,
és la condició humana, molt bé, Joan.
Aquesta ens ha surt de dins. Jo, precisament, la diferència de l'Evangeli és això, que és que ens corregim aquests defectes.
Clar.
Vull dir que, hi ha una cosa que fa poc vaig llegir que és molt interessant, va agradar molt, que a l'Antic Testament Déu és el qui envia epidèmies, guerres, és el qui s'emprenya, el qui els castiga, els fa de tot. I en canvi el Nou Testament ho fa des de la creu. O sigui, és un canvi radical, totalment radical. I això doncs, crec que és el que, si ets cristià o ets catòlic, has d'intentar imitar aquesta senzillesa i humilitat i esperit de servei per poder fer les coses.
Sí, sí, sempre, clar, Mateu també és... En l'inici del cristianisme, clar, l'opositor o l'oposant o la comunitat contrària, per dir-ho d'una manera, de la que venen és el judaïsme. És a dir, aquest joc de... No ho feu, com diu aquí, carreguen les filactèries carregades, ja ho diu. És a dir, el judaïsme i el cristianisme. És a dir, aquí hi ha dos mons... en el moment de la comunitat de Mateu. És a dir, Mateu també... És a dir, els orígens del cristianisme, parlàvem abans de Sant Pau, que obre el món, però segurament Mateu, quan escriu, escriu amb una comunitat fonamentalment de jueus, per dir-ho així, és a dir, l'Evangeli aquest està aquí, en el gran conjunt de textos que envia de discursos, no? Per tant, sí que hi ha, ells han fet això, però nosaltres, és a dir, el cristianisme és un salt, és una bona nova, és un nou Israel, per dir-ho així, un missatge nou. Lo del rabí, deixeu-vos estar de que el nom i el mestre, de mestre només n'hi ha un. És a dir, és una ruptura, en aquest sentit, és una ruptura de dos mons, eh? I, sobretot, actuar segons el que fa, segons el que dius.
Clar.
És a dir, no diguis una cosa i en facis una altra. El teu missatge i el teu lideratge o la teva presència dins de la comunitat es trenqui.
Però si ho fem això que ho fem, vol dir que potser una mica, no del tot, però una mica, potser és que no fem reflexió sobre els nostres actes, també les conseqüències que els nostres actes sovint tenen o poden tenir. Sí, sí. També perquè potser ens manca una vida espiritual, ens falta potser discerniment en les coses que fem cada dia i saber interpretar tots aquests gestos o aquelles malifetes que, entre cometes, fem. Alguna cosa deu passar aquí, no? Què creieu?
Sí, jo crec que, a part de la reflexió i el discerniment que són necessaris, jo crec que si la gent està impregnada del missatge de Jesús, ja li és més fàcil. És més, ja no, vull dir, ja rebutges, després odiar ja no ho fas, ja intentes perdonar-ho tot, i et surt de dintre, vull dir, una mica també, si estàs impregnat d'això, si no, doncs evidentment la primera reacció és allò de l'ull per ull, vull dir que, en canvi, si reflexiones, però sobretot si ho portes a dintre, bueno, jo, si ets antiviolent, ets antiviolent, ja no et surt de dintre, no tens que reflexionar gaire.
Bé, doncs, moltes coses hi haurien més per a dir, segurament, no cal que ni ho suggereixi, però ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Joan Massa, per aquesta col·laboració.
Gràcies.
I et convidem diumenge
bon
vinent, si pots, et serem encantats.
Gràcies.
I si no pots, una altra ocasió. I també a tu, Joan Pous, gràcies per ser aquí de nou, i també, si et va bé, diumenge vinent, doncs quedes convidat. Si pues, no et va bé, serà un altre dia.
Espero que sí.
I també un agraïment als nostres oients per la fidelitat del programa, perquè també pels missatges de correu electrònic que ens van arribar a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat, amb comentaris, suggeriments, opinions. Gràcies a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures, a l'Àlex Alsina, que ha portat la qüestió tècnica, el control tècnic, i dir-los també que la direcció i presentació està la Maria Marín, la que us parla. Ja ho saben, diumenge vinent, aquí en la sintonia de Ràdio Estel, els hi esperem, si ho desitgen. Una abraçada per a tots. Adéu-siau.